Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
12 i 10 minuts i continuem endavant aquest Sant Cugat a fons d'avui dijous, ara parlant de la infància, i ho fem com cada 15 dies en companyia dels responsables de l'Institut de la Infància. Avui novament amb la Sara Nochebuena. Sara, benvinguda.
Moltes gràcies, bon dia.
I avui per parlar d'un tema que trobo que és molt adient per aquestes dates, per aquesta època, avui parlarem de la innocència infantil.
Molt bonic, aquest tema.
I a més, aprofitant que també hi ha una proposta per a aquesta franja d'edat dels 0 a 3, també parlarem d'aquesta activitat que vosaltres feu en aquests espais estrella de l'Ajuntament de Sant Cugat previstos per a aquestes festes. Explicarem de què anirà i què s'hi podrà fer allà. Però si et sembla, comencem parlant precisament d'aquest concepte de la innocència. I per què diem sempre que els nens són innocents, no?
Muy bonito esto de la inocencia, ¿no? Estaba buscando entre diferentes palabras, diferentes significados, y los dos que más me llamaron la atención era lo que es la carencia de maldad o carente de conocimiento, ¿no? Entonces digamos que los niños normalmente se caracterizan por eso, que cuando hacen las cosas no lo hacen por maldad, sino porque no saben que hay cosas que no se deben de hacer, ¿no? También entre esta inocencia, digamos, no refleja lo que es la ignorancia o la ingenuidad o la falta de madurez, sino que en esta etapa nos refleja más esa sorpresa, esa ilusión, esa imaginación y esa fantasía.
O sigui que es donen tots els elements necessaris i propis per poder viure una època com aquesta, que ara ja tenim aquí a prop, amb felicitat. Sí, es podria traduir així, amb tots aquests elements. Tot això sí. Dona la sensació de felicitat.
Normalmente todo esto, lo que es la imaginación y la fantasía, da esa sensación de satisfacción, de felicidad, de deseo. Normalmente en estas épocas se vive más intenso. No es una época cualquiera, es una época que se da solamente una vez al año y que todo conlleva una decoración, unos rituales, todo un evento.
Unes llums, no?, que no són les habituals.
Exacte.
Molt color. Estem parlant d'aquesta època en què les coses es viuen per part d'aquests menuts, d'aquests petits, amb molta il·lusió i il·lusió acompanyada de fantasia. Però què hem d'entendre? Quan parlem de fantasia, exactament, a què ens estem referint?
Normalment la fantasia es una acción de mostrarse, ¿no? Una acción de aparecer, una representación, y esas representaciones vienen en nuestra imaginación. O sea, una fantasía normalmente viene acompañada de la imaginación, y esa imaginación se convierte en una imagen. Y es lo que nosotros vamos, bueno, lo que en estas épocas también representa, ¿no? Está en la fantasía de los niños, la procesan, la ponen una imagen y sale lo que es el Papá Noel, los Reyes Magos, se lo visualizan de una manera según sus experiencias, según su mundo interno y según cómo lo vivan ellos.
I per què els nens creuen, senten o viuen aquestes coses de manera tan real?
Imagínate que en una etapa tan corta, en estas primeras etapas de cero añitos, se alarga a los seis, digamos que los niños no saben aún diferenciar lo que es real, objetiva y fantasía. Entonces, para ellos, todo esto es real. O sea, todas estas figuras son reales, no es una fantasía, no son producto de una bueno, son producto obviamente de una imaginación, pero esa imaginación es real y la perciben real.
Clar, i a més és que després hi veuen aquestes reproduccions que es van trobant pels carrers, a les botigues, a casa, allà on hi vagis, veus aquestes persones, no? Que tu en el teu imaginari ja les has creat per una imatge, però les estàs veient també a la realitat.
Exacto.
Això t'ho està reforçant.
Te lo está reforzando. Entonces aquí el papel tanto de las familias, o sea, del vínculo parental que tenga con esa persona de referencia, padre, madre, abuelos o quien lo cuide, más la sociedad, refuerzan esta imaginación y esta fantasía donde los niños a su madurez y a su desarrollo lo viven real. Pero al principio, digamos que lo pueden vivir con un poco de miedo.
Sí, ¿no? Es lo que andaba comentando.
Sí, si se dan cuenta, y hay algunos pequeñitos que es el deseo de la madre que se tome la foto con el cagatío, con los Reyes Magos, pero el niño llora.
Sí, té una reacció, o sigui, és reací, li fa por.
Claro, claro, le da miedo, dice, pero ¿qué es esto? Esto es tan real, lo siento tan real que me da miedo. Pero conforme van madurando, conforme se van viendo que esta fiesta, todas estas traducciones son normales y van haciendo esta representación de esta percepción que se tiene por medio del juego, por medio de las canciones, por medio de los cuentos, esa angustia que les provocan estos personajes van disminuyendo y...
Ya una educació de tot això.
Exacto, y lo van disfrutando.
Per tant, jo m'imagino que davant d'aquesta situació, clar, hi arriba un moment que els pares es plantegen quan s'ha d'explicar la realitat de tot aquest imaginari, de tota aquesta fantasia... I també entenc que dependrà una mica de la situació, no? De cada nen.
Sí, esto depende mucho de la maduración del niño. Normalmente un niño empezando los 7, los 8 añitos empieza a cuestionar. Oye, ¿y por qué pasa esto, mamá? O ¿cómo es que el Papá Noel tiene esta barba, pero veo que se empiezan a fijar en detalles y empiezan a tener esa cuestión de cómo llegan?
Dubtes.
Claro, empiezan a tener esas dudas, las exteriorizan, empiezan a ver que su mundo de fantasía, de imaginación, no concuerda con el mundo real.
Sí, 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 sí.
Y ahí es la clave.
I això arriba a diferents edats. Hi ha gent que potser hi ha nens que l'allarguen bastant i que poden arribar als 8 anys.
Exacto.
Tranquil·lament.
Esto depende también tanto de la sociedad, o sea, no nada más de los padres, sino de el núcleo en el que se desenvuelve, tanto de la escuela, de
l'entorn.
Los amiguitos, el entorno, exactamente. Pero esta... Digamos que cuando se enteran o cuando empiezan a ser conscientes de que todo esto es fantasía, es imaginación, pueden tener un sentimiento de desilusión.
Claro.
Y también digamos que todo lo que los papás le digan lo viven realmente como real. Entonces también pueden sentir que los papás le han mentido, que todo era falso.
Ja, o sigui que trobarem reaccions que haurem de treballar, no? Perquè això no provoqui un trauma. A veure, que tampoc al final no s'acaba convertint en un trauma, perquè ja molts hem sigut petits, ens hem fet grans i hem passat per tot això, no?
Exacto. No, más que, digamos que un trauma... Podemos nosotros observar si un niño está preparado para saber esta realidad, digamos, o no, cuando se empieza a cuestionar y cuando empieza a ver que esa realidad ya no concuerda con la realidad interna que él tenía. Pero al saberlo, podemos ver que es el final de una etapa y el comienzo de otra.
M'imagino que serà més difícil, no?, mantenir la il·lusió en els petits un cop ja han superat aquesta primera etapa i han fet el pas cap a la següent. És difícil mantenir-la, però es encara difícil. Són nens.
Sí, son niños. Entonces, por eso es importante que los padres estén, digamos, preparados también emocionalmente para que en el momento de contarles que estas cosas, bueno, son parte de su imaginación, que es parte de la fantasía y es un parte de un ritual social, puedan de alguna manera mantener esa fantasía y ese deseo y esa imaginación a pesar de que lo que ahora ve ya no es real.
Clar, perquè si et trobes amb la situació que un cop ja et trobes amb aquesta realitat i perds la il·lusió, doncs perds la gràcia, no?
Exacte.
De tot això.
Ja no lo vives de la misma
clar,
manera.
Clar, no es viu de la mateixa manera. I en canvi intentar mantenir aquesta il·lusió però d'una altra manera, ja no amb aquest imaginari que teníem al començament, doncs també és interessant que es pugui treballar i es pugui mantenir, perquè fins que arribin al món adult encara els hi queden
aún nos queda anys. Lo que son también nosotros como adultos tenemos también fantasías, tenemos imaginación,
però hem perdut la il·lusió no?
Sí, normalmente
en bona part.
Exacto, normalmente depende de la vivencia de cada uno esta ilusión se va perdiendo o no, pero hay que recordar que cada etapa tanto del infante como nosotros en la vida adulta, está llena de lo que es pérdidas y duelos, que a lo mejor este tema lo podríamos poner para alguna otra próxima.
Uh-huh. Ara estava pensant, mentre t'escoltava, que els que ja hem passat a l'etapa adulta, en què vivim una franja d'edat, en què som bastant rebels respecte a aquesta època de l'any, Nadal és una mica un rotllo, no?, que és una cosa de família i que et desenganxes molt emocionalment de la celebració. Quan tornem a recuperar aquesta il·lusió? Quan tenim petits?
Normalmente, cuando uno se tiene niños a casa, bueno, se vuelve a como reafirmar y recordar que en alguna época de nuestra propia infancia
recuperamos la ilusión.
Recuperamos la ilusión porque al final hacemos partícipe con esa imaginación, con esa fantasía que nos inyecta el niño, nosotros volvemos a motivarnos para adornar con un arbolito, comprar adornos y salir a, digamos, a festejar estas fiestas y hacer algo más chulo.
Bé, doncs com cada programa il·lustrem amb una mica de música el tema sobre el que hem estat parlant. I hem parlat de la innocència, però perquè us centrem en aquesta època de l'any en què hi ha aquesta celebració i el Nadal. I per tant, hem triat una Nadala cantada per nens. Després d'aquest tema musical continuarem parlant precisament d'aquesta primera etapa, del 0 als 3 anys, parlant de l'activitat que proposeu a la Casa de Cultura i de llibres. Tornem a tenir convidat.
Molt bé.
Ding dong, 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 ding
I continuem en aquest espai, el M'estimes, M'estimo, T'estimo, en companyia de la Sara Nochebuena. I com us dèiem, ara parlem d'aquesta primera franja dels 0 als 3 anys per parlar amb la Noemí Mercader, que és la cap d'edicions de l'editorial Combel. Noemí, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem precisament dels llibres que editeu. Mira, aquí sobre la taula tinc un que està titulat Vehicles de la ciutat, que és que tots els llibres, la veritat, per aquestes edats, dic tots els llibres, m'imagino que hi haurà algun altre producte que potser no estigui tan cuidat i tan ben elaborat, però en general jo crec que els llibres han guanyat molt. M'agradaria saber quins són els continguts importants en aquesta franja d'edat. Estem parlant dels 0 als 3 anys.
Sí, molt bé. D'entrada, en els 0 als 3, i això ja passa, no?, que són les franges de les edats, al final les pots anar fent cada vegada més petites, perquè, i sobretot com més petit és la criatura, encara més, no? El que pot fer un nen de 0 a 3 mesos és molt diferent del que fa de 6 a 9, per exemple, no? O sigui, l'evolució és tremenda. Amb tot de normal, les franges van bastant així. Del 0 a 3, ara hi ha bastant també la proposta de fer llibres del 0 a 1, per exemple, no? Tallant més aquestes coses més tàctils, etc. Si parlem més de la franja aquesta del 0 a 3, jo t'intentaré explicar una mica potser els grans blocs que poden ser interessants, no?, per treballar amb nens i nenes d'aquestes edats. Jo crec que, per una banda, hi ha tot el llibre que aporta tota una cosa de percepció, una cosa tàctil, dolors, etcètera, que és fonamental en les edats més petites. Aquests servirien de la franja del 0 a 3, sobretot al principi. Després hi ha els continguts, que sempre s'han treballat en els llibres, que és això que tu dius, que són, no? Bé, ara som capaços d'ensenyar els colors en els llibres, que són una meravella. Mm. Els continguts serien, doncs, són uns tòpics bastant bàsics, els colors, els nombres, els primers nombres, les lletres, els contrastos, no? L'alt, el baix, bé, una mica el que sempre, no?, s'ha anat treballant. Fixa't que sí, són importants aquests tòpics, que gairebé totes les editorials que treballem en aquest sector acostumem a tenir entre dues i tres col·leccions sobre el mateix tema, com si diguéssim, amb diferents formats, amb una certa varietat, però vull dir que és un realment es reclama, no?, aquest tipus de llibre. Després podríem dir, a dins dels coneixements hi ha el que és els imagies que en diem, no?, que són com si fos una mica un recull de vocabulari. Aquest llibre que dius que tens aquí damunt la taula, dels vehicles, seria això.
Sí.
Seria com una numeració, agafes un camp més concret, més petit, i aleshores treballes aquell vocabulari, no?, de la millor manera que puguis fer-lo, el més bonic, el més poètic, el més divertit, el més entretingut. Un altre bloc important, llavors, és el que ja s'acosta més a aquesta cosa, més que és literatura, no? Llavors, aquí és on jo crec que és important en l'oferta que fem les editorials i en què ens posicionem algunes més en una línia o en una altra. Nosaltres crec que potser també per la tradició de tenir llibre de text a la mateixa casa, tenim pedagogs a dintre, etc., ens belluga bastant la cosa aquesta. I llavors, aquests que són com més literaris, crec que s'han d'acostar molt al que és aquella cançó de Faldeta, saps? Aquestes primeres cantarelles, etc. Això costa molt, sembla que sigui fàcil i és un sector, com si diguéssim, una secció, vaja, d'aquestes edats molt complexa. Sembla que ho puguis fer com si res i és difícil. Nosaltres ara justament portem un any, que tot un any, o sigui, amb les dues campanyes de Nadal i Sant Jordi, editant uns llibres que jo estic molt contenta. Crec que hem fet una cosa que està realment molt bé. Uns ja són al carrer i els altres surten ara. L'altre, dins de la cosa literària, doncs fonamental, el conte popular, perquè malgrat són molt petits, doncs en les primeres aproximacions, molts ja el comencen a conèixer, els 3 anys. Alguns, si són molt llargs, ja ho saps, que no ho aguanten, potser han de triar una mica, per exemple, no sé, la rateta és ideal per les onomatopeies, per els tres porquets, per aquesta cosa de les tres cases, o les rínxols d'or, no?, el gran, petit, mitjà, aquestes coses hi entren molt bé, no? Doncs propostes de llibres, dels contes populars pels més petits, és molt interessant també, que és important que hi siguin en les biblioteques de les cases, no?
I abans comentaves, Noemí, que parlant de tipus de llibres, els llibres tàctils, diguem, són dels que més triomfen, no? Perquè a més són interactius, és a dir, tot i que els nens encara a lo millor no els puguin manipular directament, però sí ho poden fer acompanyats d'un adult, no? I
Exacte.
Veure que allò té una certa vida.
Exacte. Exacte. Sí, podríem dir que els llibres que en què el tacte és important, no? Que doncs les diferents textures, que és per passar els dits, això podríem dir que són els llibres que de seguida els més petits ja hi poden entrar, un llibre de roba, o els típics del bany, que hi ha coses molt boniques i coses molt lletges, vull dir que es poden, amb aquestes coses tan senzilles com amb tot, no? Es poden fer coses amb molt sentit i coses una mica absurdes, independentment a vegades de si es venen més o menys, Aquests serien els dels més petits. Després els llibres aquests interactius que en els mercats en diuen novelties, que són aquests, entenc que vols dir això, els que fan, tenen solapetes, coses que giren, que són com uns llibres més per badar, no?
Sí,
et referies a això?
Sí, sí, aquest mateix que comentàvem abans, el dels vehicles de la ciutat. Jo vaig parlant amb tu, però mentrestant me l'estic manipulant, eh?
M'estàs remenant.
Sí. Mira, tinc la furgoneta de la policia i ara mateix, mira, obria la porta i m'he trobat l'altra, la senyora policia.
Ah, exacte.
Condueix
allà la tenim.
Sí, sí, sí. Condueix el senyor i després tenim a la policia, la gent que està al seient del darrere.
Exacte.
I la furgoneta, doncs, té una porta, que
s'obre i
es corredissa. Sí,
exacte. Aquest seria aquests mecanismes, que és el que tu molt bé has dit, no?, que aquests potser, si són molt petits, els has d'acompanyar una mica, entre altres coses, perquè els ditets es demanen, no?, una precisió de molts ditets, o fins i tot perquè no es trenqui de seguida, no?, o que no s'aixafi. Aquest seria un altre bloc, que seria això que et deia, el llibre una mica més per contemplar. Amb nens molt petits pots ensenyar-los pop-ups i baden, absolutament, perquè veuen coses que, no?, que un cop obres la pàgina té aquella màgia de l'oh, que surt aquí dintre,
sí.
No? Això pot funcionar. Però llavors això és més per de contemplació, que jo crec que els pares han d'improvisar una mica més un guió, no?, per tenir-los atents o el que sigui. Aquests que parlàvem ara, jo em referia a llibres que realment estan pensats per aquestes edats, per fer-los créixer, per fer-s'hi companyia, per compartir,
I si haguéssim de regalar un llibre per aquesta franja d'edat, que estem amb el 0-3, quins llibres ens recomanaries? Pensant en un regal per fer aquests dies.
Sí. Mira, per exemple, parlo dels nostres, oi?
Sí, home.
Aleshores, no dic perquè la competència també fa coses precioses, eh? Nosaltres hem fet un pack que té... Jo crec que és molt interessant pel regal, eh? Primer, és interessant perquè és de producció pròpia, vol dir que l'hem fet aquí. Quan dic aquí no és només per la cosa aquesta de ser fabricat a casa nostra, no?, sinó perquè ho hem pogut fer amb els estàndards que de pedagògics i d'estil d'il·lustració d'aquí, que això sí que és un canvi substancial. Normalment els llibres de roba, de plàstic, etc., s'han de comprar a la Xina i moltes vegades és una estètica que no té res a veure, fins i tot uns conceptes, eh? Sí. Moltes vegades són molt poc adequats. Jo aquí garanteixo, tres llibres que tal com estan il·lustrats i el guió que porten són absolutament adequats per aquesta edat. Hem fet un pack molt interessant per regal. Un és de roba, que el proposem per l'hora de dinar o de menjar, un de bany per l'hora de l'element del bany, i un de cartró que l'imaginem per qualsevol hora, també per l'hora d'anar a dormir. Són tres formats, o sigui, tres tipus de llibres i van en un estuig, eh? O sigui, per tant, com a regal és interessant perquè t'ofereixes tres moments del dia i després, ara tampoc ho puc explicar el guió, però és molt divertit perquè fa una mica aquest joc del tat, no? Quan passes la pàgina en tots, has d'endevinar una mica el que passa. L'il·lustrador d'aquest pack és el Cristianí Naraja, que és una meravella per aquestes edats, però en canvi és modern, és potent, no és una cosa nyonya, que a vegades és molt llepat aquest tipus de material, segons el meu parer. Jo aquest és un dels que proposaria. Després, si entrem en aquests, això del justament del més dels imagiers, no?, de treballar els vocabularis, etc., aquest que tu dius és molt, jo el trobo molt divertit, el dels vehicles,
sí.
Perquè té aquest punt de regal de Nadal també, perquè té aquest extra, perquè té la porteta que s'obre, o sigui, és un imagier que juga amb el pop-up, com si diguéssim, Jo crec que és bastant original en aquest sentit. Després, en el camp aquest que et deia del literari, home, doncs, de cançons de Faldeta, nosaltres tenim una col·lecció que es diu La Cirera, de la Mar Venegas, que porta una cançó associada, o sigui que pels pares és fàcil, és divertidíssim per treballar les parts del cos, etc. És també això, com un llibre cantarella. O en els contes tenim el Xavier Salomó i la Meritxell Martí, van iniciar ja l'any passat una col·lecció que en diem mini-pops, que són els contes en pop-up, molt senzills, amb un textet molt petit, una mica l'han de conèixer, la història, però és un mini pop-up molt bé de preu, perquè surt a 10 euros i és una petita joieta. Jo penso que és un bon regal de Nadal.
Déu-n'hi-do, quin repertori, eh?
Sí. Sí, sí.
Ampli.
Estem molt animats.
I això que només ens hem quedat amb els petits, eh?
Exacte.
Els de 0 a 3 anys.
És un dels punts forts nostres, eh? El 0 a 3, també t'he de dir. Sí, sí.
Molt bé, Noemí. Doncs encantats que ens hagis acompanyat avui en aquest espai de l'Institut de la Infància. Moltíssimes gràcies i bones festes.
Igualment, i gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu.
Vinga,
bon dia.
Adéu-siau.
Continuem amb la Sara Nochebuena per recordar el que ja hem avançat al començament de l'espai, que els petits, de 0 a 3 anys, també aquestes festes de Nadal, poden gaudir d'activitats, però sobretot compartides, perquè aquesta és la idea. A la Casa de Cultura hi ha un dels espais estrella que organitza l'Ajuntament i vosaltres dinamitzeu per segon any consecutiu.
Así es. También, a ver, queremos agradecer a las editoriales que, perdón, que gracias a sus colaboraciones podemos tener también un espacio de libros y de magia, y como también nos bien menciona Noemí, es el libro también es un acompañamiento, ¿no? Como este paquete de tres libros que ellos tienen, bueno, nos ayudan a acompañar al niño, al bebé en sus diferentes etapas, pero no nada más en las etapas del día a día, pero también en sus etapas de desarrollo. Y en este ambiente, precisamente, lo que el Instituto de la Infancia quiere, digamos, transmitir es que volvemos a eso, a la fantasía, a la imaginación, que lo vivan en un espacio acogedor que esté en familia. En familia para compartir y para fortalecer este vínculo que es muy importante en esta etapa de edad, que es la 0-3. Y en este espacio, lo que, como está dinamizado, digamos, es en diferentes rincones, tanto rincones de salas de lectura, también en salas en un espacio, en una zona de juego simbólico, en una zona de construcciones con diferentes materiales y juego. Todo esto es libre, o sea que hay profesionales, todos también educadores y pedagogos y demás, que darán la bienvenida y la acogida y harán ese soporte a las familias, pero el juego será libre, que el niño, las familias decidirán qué en ese momento desean hacer, cuál es ese deseo que quieren compartir, ¿no?
L'espai exactament és a la Casa de Cultura, la sala d'actes de la Casa de Cultura, o és un espai diferent?
No, és en la sala de cultura. Es en la Casa de Cultura, pero en la parte de abajo, que está terminando de renovar, me parece.
Y la entrada es gratuita, vull dir que ya tothom hi pot accedir.
La entrada es totalmente gratuita, todo el mundo puede acceder, lo que sí es un aforo limitado y con una franja, digamos, horaria. Van a ir pasando como queremos que todos puedan participar, puedan entrar. Pueden...
Sense agobiar-se, no?
Exacte.
Sense estressar-se.
Sin estressar-se, que
se
puedan mover, desplazarse, disfrutar. Entonces, para dar cabida a toda la gente que le gustaría asistir, el aforo por eso es limitado y la franja horaria también para que todos vayan entrando. Eso no quiere decir que si entras una vez ya no puedes volver a entrar. Claro que se puede
volver. Pots tornar a repetir.
Exacte.
Perquè a més esteu uns quants dies, des del dia 27, que és diumenge, diria.
Sí.
Sí, després de Sant Esteve, diumenge ja comenceu l'activitat i fins al dia...
El 3.
Fins al dia 3. Menys el dia 1, que és festa per
tothom.
La resta de dies
teniu...
Lo
pueden encontrar también, va saliendo en el Tots en Cugat y también en la página web pueden encontrar
del
Ayuntamiento, pueden encontrar toda la programación porque no solamente está en Casa de Cultura, sino también hay otras actividades que se puede disfrutar en familia.
Molt bé, doncs, Sara Nochebuena, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en l'últim espai del M'estimes d'aquest any, perquè farem vacances, això no vol dir que no fem companyia a la nostra audiència, però sí que continuarem i reprendrem, diguem, aquestes col·laboracions a partir del mes de gener, quan s'hagin acabat les festes, perquè hi ha molts altres temes que encara que... hem de tractar.
Exacto. Ha sido un placer nuevamente.
Bones festes.
Gràcies, igualment.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
I bon dia, gràcies.
Bon dia, adéu.
Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia.